Les 3 en punt, actualitzem la informació. L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, espera que el detinguin dimarts que ve per ordre del fiscal de Manhattan. I atenció, fa una crida a la ciutadania perquè es mobilitzin i diu recuperar la nació. La justícia l'acusa d'haver pagat a l'actriu porno Stormy Daniels perquè no confessés la relació que havien tingut ara fa 6 anys quan Trump era president. En un missatge a la seva xarxa social, el republicà diu que s'ha assabentat d'aquesta possible detenció a través d'unes filtracions il·legals de la Fiscalia de Nova York, un òrgan que considera corrupte i polititzat. Es tracta d'una informació, això sí, que la justícia nord-americana encara no ha confirmat. I nova jornada de protestes a França contra la reforma de les pensions del president Macron. Aquest vespre repetiran les manifestacions a les principals ciutats del país, a Lió, Tolosa i París. Ahir ja hi va haver milers de manifestants i la policia va dissuadir la concentració amb gasos lacrimògens. L'acusació contra Vladimir Putin podria ampliar-se fins als crims contra la humanitat. Després que hi ha el Tribunal de l'Haia en demanés la detenció per deportació de nens, l'advocat acreditat davant l'Acord Penal Internacional, Jordi Palau, ha assegurat al Via Lliure que l'organisme està recollint proves de tots els atacs a Ucraïna. Creu que l'ordre judicial contra Putin s'acabarà ampliant per acusar-lo també de genocidi o de crims contra la població.
I ara, de moment, és el delicte de crim de guerra de deportació, però això es pot ampliar a d'altres crims, com crim de genocidi o crims, fins i tot, que jo crec que són més oportuns, com són els crims contra la humanitat, d'atac sistemàtic contra poblacions civils.
I afegeix que més enllà del president rus aquestes ordres podrien involucrar també generals o militars del rang a la guerra a Ucraïna. I Xavi Hernández vol recuperar el control de la pilota demà al Camp Nou contra el Madrid.
L'entrenador barcelonista recupera Araujo, però no pot comptar encara amb Pedri ni Dembélé. Diu que sense el centrecampista canari es pot dominar el Madrid i que guanyar seria un cop important, però no definitiu a la Lliga.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, tocarà obrir el paraigua a més comarques demà?
Sí, serà sobretot a partir del migdia, quan aquesta pluja anirà arribant a més comarques del Pirineu, de la Catalunya central, de l'interior de Girona, esporàdicament a la resta, no gran cosa, però es veu un episodi una mica més efectiu que no pas el que estem tenint ara, des del migdia que han començat a caure els primers ruixats al Pirineu, i que aquesta tarda continuaran això, sobretot al nord, i també esporàdicament entre la Catalunya central, comarques gironines, potser algun punt de muntanya de les comarques de l'Ebre i Tarragona, poca cosa, però amb ambient més fred, amb una mica de vent a la costa, i aquesta cota de neu que demà a última hora baixarà ja cap als 1.500 metres, sobretot al vessant nord del Pirineu.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
I a partir de les 4, superesports amb les transmissions del Rayo Girona, l'Espanyol Celta, les semifinals de la Copa Sobal d'Handbol i els partits del Manresa i del Joventut a la Lliga CB de bàsquet.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1, l'últim de l'hivern, a les portes de la primavera. Encara tenim moltes més ganes d'agafar un avió i d'escapar-nos a qualsevol racó del món, però també de pujar al cotxe i voltar per Catalunya, que és precisament el que us proposem fer avui amb nosaltres. Aquesta tarda ens esperen d'una banda a Lleida. Les terres de Ponent s'han convertit des de fa uns dies en un autèntic espectacle de la natura, un dels més impressionants a casa nostra que trobem, no només a Aitona, també a d'altres camps repartits pel Segrià. Però si la vostra opció és Aitona, aprofiteu que només es troba a 20 minuts de la capital de la Terra Ferma per fer-hi nit també allà i descobrir tota la seva oferta turística, arquitectònica, cultural i també enogastronòmica. I si preferiu un pla de sol i platja, us convidem a fer-hi una estada en algun dels 54 càmpings de Tarragona, els de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. establiments on relaxar-nos, desconnectar, però també on divertir-nos molt i fer un munt d'activitats en família. I si el que necessiteu són idees per organitzar les vostres vacances de Setmana Santa i estiu, heu d'anar al Saló Bitravel de Fira de Barcelona, que a partir del proper divendres, 24 de març, se celebrarà durant 3 dies al pavelló número 8. Allà hi trobareu la més gran de les agències de viatges amb destinacions nacionals i internacionals. De seguida us avançarem part del seu contingut i també us portarem fins a la llibreria Altair, on ja escalfen motors per Sant Jordi. L'Helena Bernades, la seva directora adjunta, ens recomanarà alguns dels millors títols de viatges. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Ens hem escapat fins a Lleida desenes de cops, però encara no ho havíem fet mai a la primavera. Avui serà el primer cop. A més, ho farem acompanyats d'una persona a la que sí que coneixem perfectament perquè ja ens ha fet de guia en alguna ocasió. Es tracta del senyor Paco Cerdà, que és tinent d'alcalde i president de Turisme de Lleida. Paco Cerdà, bona tarda i ben tornat al Viatge B de RAC1.
Molt bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres un altre cop.
Igualment. Recordo haver passejat amb tu, Paco, a l'estiu per Lleida en dies de moltíssima calor, recollir-nos de la calor.
Refugis climàtics que teníem a Lleida quan apreta la calor.
Exacte, exacte. I ara doncs queden 2 dies per l'arribada de la primavera. Ja en tenim moltes ganes, suposo que a Lleida també, oi?
Moltíssim. La primavera a Lleida és una primavera festiva. El mes de maig i juny a Lleida comença per la Festa Major i acaba amb l'Aplec del Caragol, que és meravellosa.
Per tant, tenim cites ineludibles al calendari que ara, durant aquests minuts, repassarem amb tu. Jo vull saber, primer de tot, si es nota ja l'arribada de la nova estació a la capital.
Claro que sí. Tenim una horta de Lleida meravellosa que estem en plena floració i amb la floració del Segrià, de tots els fruiters. És una època preciosa, amb molts visitants, hi ha moltes oportunitats de conèixer la natura de la nostra ciutat i de la nostra comarca.
Aquests dies de floració, com ens deies, dels arbres fruiters, doncs un dels reclams turístics és Aitona amb flor.
Evidentment, evidentment. Jo diria que tot el Segrià, tot el Segrià realment ara mateix està fent el que va fer la pionera Aitona, òbviament, però que ara mateix és tot el Segrià els que estan mostrant i fent aquest producte turístic que seria la floració.
Uh-huh. A banda d'Aitona, quines opcions destacaries, no? Perquè sí que és veritat que Aitona té molta repercussió als mitjans i va moltíssima gent. Per persones que vulguin veure en viu i en directe aquesta floració, a banda d'Aitona en flor, quines altres opcions tenen?
Pues des d'Alcarràs, Oses, Massalcoreig, el propi Torres de Segre i Lleida, òbviament. Lleida tenim ara mateix 21 rutes a l'Horta de Lleida, amb 22 productors que, a més de ser productors de producte d'horta, s'han fet productors de producte turístic amb molt bona qualitat i molt bona formació que han fet des de el Patronat de Turisme de Lleida i que realment ens ofereixen aquesta possibilitat de veure aquesta floració amb tot tipus d'arbres fruiters.
A la mateixa ciutat,
Sí, sí, a la mateixa ciutat. Nosaltres ja des dels àrabs ja teníem una canalització molt interessant que això se va mantenint i és per nosaltres un segell identitari important, que és l'Horta de Lleida.
Uh-huh. I com es fa el contacte, no? Si jo estic interessada en fer alguna d'aquestes rutes que ens comentaves a la mateixa ciutat de Lleida, he de contactar directament amb els organitzadors? Ho puc fer a través de Turisme de Lleida? Com va?
No, sempre a través de Turisme de Lleida. Evidentment, els organitzadors també, perquè hi ha alguns que són més actius, alguns menys, i que realment tenen la capacitat d'oferir aquesta producció de forma directa, però a través de Turisme de Lleida els tenim tots. De fet, tota la formació que els hi han fet ha sigut a través de Turisme de Lleida.
Fantàstic, fantàstic. Per tant, m'estic imaginant que avui dissabte ja hi ha molta animació i molta afluència de visitants pels carrers principals i també pels monuments de la ciutat, oi?
És evident, és evident. Nosaltres comencem ja, obrim el Castell dels Templers, el Castell de Gardeny aquesta setmana, ja aquest cap de setmana, i ja comencem a treballar amb visites guiades, etcètera, etcètera. Estem on fire, ja, a partir de ja.
Anem a repassar aquests atractius turístics de la ciutat que recomanaríem a qualsevol persona que no hagi estat mai a la capital de la Terra Ferma, no? Són el Turó de la Seu Vella, el Castell Templer del Gardeny, com ens comentaves, els museus... Per què hauríem de visitar algun d'aquests tres punts, o els tres punts, vaja?
Bueno, anem a veure... ho hem de visitar perquè realment Lleida ara dona un atractiu, i és un atractiu turístic, jo diria que de primer ordre, perquè realment s'ha treballat i tots aquests monuments que ens han donat i que són segells d'identitat de la nostra ciutat, ara els tenim més bonics que mai, més cuidats que mai, i sobretot, quan els volem ensenyar, tenim un servei de guies que realment ens ho ensenyen. Jo crec que no és el mateix anar a la Seu Vella sol, que pots anar, que està molt bé, però també agafar una visita guiada que t'expliqui la història de tot el monument. El mateix podem dir al Castell dels Templers, que inclús se pot gaudir de la possibilitat de fer de templer. Tenim una visita que es diu Templer per un dia, i al que vinguin i amb les famílies que vinguin se poden disfressar de templers, viure la vida que podien tindre ells, pues, amb elements audiovisuals, etcètera, etcètera. I jo crec que és algo que és molt bonic. I després hi ha una cosa que realment tenim des de Turisme de Lleida, que són aquestes visites guiades que ens passen pel centre de la ciutat i que ens expliquen el que va ser la Lleida romana, la Lleida àrab, la Lleida medieval, fins als nostres dies.
A la Seu Vella és possible pujar fins a dalt de tot?
I tant, fins a dalt de tot, inclús del campanar. El campanar se va obrir fa molt poc temps perquè se van arreglar totes les escales i és absolutament possible pujar-lo. De fet, hi ha gent, hi ha lleidatans de socarrel d'aquestos que estan pujant cada dia al campanar.
Ah, mira. Doncs escolta'm, des de dalt de tot, aquests dies es deu tenir una imatge fantàstica de tota aquesta horta que tu ens comentaves, florida.
De l'Horta Florida i del Pirineu. Si nosaltres pugem al Castell del Rei, que està una mica més a dalt de lo que seria la Seu, però és el mateix Turó de la Seu Vella, tenim una vista meravellosa de tot el que seria l'Horta, de tota la comarca, que arriba inclús fins al Pirineu, amb les muntanyes que encara tenen neu.
Passa el mateix, és el castell també?
El Castell dels Templers és una visió molt més de l'Horta. El Castell dels Templers té una història que ve molt lligada a l'Horta, perquè quan arriben els templers se vinculen al cultiu de la terra, són els que fan el manteniment i sobretot els que desenvolupen tot el que seria el rec que venia de l'època àrab, i que creen tot aquest espai. Està més tirada el que seria la banda del riu Segre. I la visió de l'Horta des d'allà és també meravellosa. Són, per dir-ho d'alguna manera, dos orientacions absolutament diferents. El que sí que és veritat és que la millor vista de la Seu Vella és des del Castell dels Templers, des del meu punt de vista, òbviament.
Doncs mira, dues visites complementàries i a tenir molt en compte. Amb l'arribada de la primavera, Paco, també heu renovat la vostra oferta d'activitats. M'agradaria que ens fessis 5 cèntims de quines són les més destacades, no? Què és el que pot fer l'oient de RAC1, del viatge bé que vingui i vulgui disfrutar d'activitats noves?
Ara, per exemple, estem presentant una activitat molt bonica, que són 11 dones que estan vinculades al món del vi, que estem fent uns maridatges de vi i evidentment, de menjar, un cada setmana, i són dones que són enòlogues o propietàries de bodegues que ens ofereixen aquesta sabidoria, perquè realment aquí tenim vins molt bons. I vins que van des de la Terra Alta, des de lo que seria la muntanya, Pallars, etc, etc, fins lo que serien els cellers més propers de més propers a lo que seria la zona de Lleida. Aquesta és una activitat molt, 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 molt bonica. Òbviament, tenim aquestes visites guiades que van donant-nos les possibilitats d'anar fent i coneixent la ciutat amb la gent que vulgui vindre pues, un parell de dies a visitar-nos, estar relaxats, fer les seves compres i gaudir de la nostra gastronomia, que és una gastronomia molt basada en una cosa que pel maig és importantíssim, que és l'aplec del Caragol. L'aplec del Caragol estem parlant de 250.000 persones que estan gaudint d'una festa gastronòmica que jo penso que està coneguda per tot el país i que realment l'ha gaudit molta gent i la continua gaudint molta gent i per nosaltres és un referent. La Festa de Moros i Cristians, que és a meitat de maig, que també reuneix un grapat de turisme i un grapat de gent de Lleida que fa una festa amb moltíssims participants, que ocupa pràcticament tota la ciutat i que acaba amb una batalla entre els moros i cristians a la Seu Vella, que uns anys guanyen uns i uns anys guanyen els altres. I després la nostra festa major, que és el dia 11 de maig, que ens dona aquesta obertura a lo que seria la primavera de Lleida.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Teniu el calendari ben atapeït amb aquestes propostes que ens comentaves de turisme gastronòmic, amb les cites festives. Ara també vindrà la Setmana Santa, tenim les vacances a la cantonada. Teniu també una programació específica, no?, per les persones que us escollin com a destinació.
Per suposat, la Setmana Santa lleidatana és magnífica i molt sentida. Tenim tres processons més una, és a dir, quatre, dos el diumenge de Rams, una el, que és la del silenci, el que seria el Dijous Sant, i la de l'enterrament, la del Sant Enterrament, d'una cofradia que ve del 1717, crec recordar, que la fa cada divendres sant a última hora. Aquesta seria l'última i, òbviament, les celebracions del diumenge sant i la mona que no pot faltar a les nostres contrades.
Uh-huh. I no em vull oblidar de tota la vessant que teniu cultural. He vist que el Museu Morera, que és el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, també és una de les visites obligades, no? Per què? Per què, Paco?
Tenim dos museus que jo penso que són molt importants aquí. El Museu Diocesà, on hi ha un munt d'obres de qualsevol tipus, sobretot aquestes obres d'art, que malauradament se va fer famós de l'expoli de fa uns anys amb una sèrie d'obres que tenia el museu des de feia molt temps, amb la separació de la diòcesi de Lleida i la de Barbastre-Montsó, i després el Museu Morera, que és un museu d'art, per dir-ho d'alguna manera, més modern, però que realment ens dona moltes possibilitats amb exposicions constants que ens van assenyalant diversos artistes que poden passar per la ciutat o que són lleidatans.
Uh-huh. I s'ha de dir que també, doncs, per complementar aquesta visita a Lleida, tenim els espectacles de la programació de la temporada.
Bueno, tenim dos programacions, dos elements i dos teatres molt, molt importants. Un és l'Auditori, que és un teatre molt important, i després, òbviament, la Llotja. La programació de la temporada des de Cultura ens dona una sèrie d'espectacles. La setmana passada hi havia òpera Madame Butterfly, per exemple, i hi ha diversos espectacles més, i després la Llotja, que ofereix alguns d'aquests espectacles de la Regió de Cultura i altres espectacles promoguts per privats o per entitats, com podria ser el propi Orfeo Lleidatà, que també ens donen aquesta possibilitat de gaudir de la cultura, d'aquest tipus de cultura, d'espectacles aquí a la ciutat.
Hem començat parlant de natura, d'aquesta època de floració, però no em vull oblidar tampoc d'espais importants per vosaltres. Un el citaves tu abans, que és aquesta canalització del riu Segre, però és que també tenim el Parc de la Mitjana, que jo crec que són dos llocs molt també indicats per les famílies, per la gent que us visiti en família.
Claro, el Parc de la Mitjana és un pulmó de Lleida, molt visitat per fer esport, per fer natura. Jo crec que el complement ideal per lo que han fet ara amb tot el tema de les rutes, per fer-ho amb bicicleta, per fer-ho amb caminant, amb running, sí, o també per fer-ho amb vehicle, que pensem de que és un turisme familiar important. Comencen a veure cases rurals a Lleida, que no havia hagut mai, que a més estan a tope tota la temporada, que és difícil trobar una habitació per fer-ho. Jo, de fet, l'altre dia va ser molt curiós perquè una gent que es casava a Lleida me va demanar que volia fer-ho i que volia anar a recomanar als seus convidats que anessin a dormir a casa rural, i això a mi em va fer força il·lusió, moltíssima, moltíssima. I, per tant, sí, tot el tema de natura, riu, amb projectes que tenim de tot el tema del riu, lo parlàvem abans, no? De tot el Segrià, de tota la floració, tot això és el que segueix el riu Segre. Això es diu Segrià, del Segre. I, evidentment, la mitjana és això, una continuïtat, tant l'Horta com la mitjana, de lo que seria la natura que envolta aquesta ciutat.
A més, en uns dies allargarem una hora al dia, guanyarem més hores de sol, amb la qual cosa el dia més llarg doncs, convidarà moltíssim a sortir, a gaudir de la ciutat, i jo crec que els oients de Viatge Bé i de RAC1 que ens estiguin escoltant i que vulguin fer una escapada de cap de setmana tenen les portes de Lleida obertes per descobrir tot això que aquesta tarda hem comentat. Paco Cerdà, tinent d'alcalde i president de Turisme de Lleida, moltíssimes gràcies i bona primavera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem aquí a Lleida en primavera.
Allà ens veiem. Que vagi molt bé. Adeu.
Adeu.
A RAC1, Viatge Bé, amb Esther Muñoz.
La setmana passada l'Helena Bernades de la llibreria Altair ens va comentar, ens va recomanar tota la bibliografia que tenen al seu establiment sobre la guerra d'Ucraïna. Avui la tenim de nou allà, a la Gran Via de les Corts Catalanes, amb novetats editorials. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
La setmana passada us vaig portar feina feixuga i narrativa densa. I avui he pensat en portar-vos una cosa bastant més amena, bastant més entretinguda, que molt més àmplia, molt més a gust de tothom, que espero que us agradi.
Home, hem d'anar alternant. Cada setmana no pot ser igual. Hi ha dies que hem parlat de gastronomia.
Per tot i per tothom.
Exacte, hem parlat de literatura infantil, i hem parlat de novel·les, hem parlat de destinacions, de guies turístiques, i què toca avui?
Doncs mira, un dels llibres que m'agradaria recomanar-vos avui es titula El ancho mundo, és de Pierre Lemaitre, que el publica l'editorial Salamandra. Lemaitre ens té acostumats a la novel·la negra amb traces psicològiques, però aquest cop ens ha presentat una novel·la històrica centrada en l'Europa després de la Segona Guerra Mundial, els anys d'expansió, on comença el liberalisme, el tema del colonialisme, creixement econòmic. Ell ha fet una novel·la que parla sobre la família Pelletier, instal·lada a Beirut, un matrimoni amb quatre fills, i amb la guerra d'Indochina i la postguerra de París darrere fons, la novel·la travessa per escenaris mundials d'influència francòfona, entre Vietnam, Saigon, en aquest cas, París, Beirut, i ens parla una mica de les diferents entremaliadures i les diferents aventures i desventures d'aquests quatre fills del matrimoni, i ens endinsem en un ambient irònic, divertit, d'un relat familiar, suspens. Tenim una mica de tot i és una novel·la que enganxa des del principi i ens parla d'aquest final de segle XX que jo crec que pot enganxar a molts públics diferents i que ens parla de tres territoris completament diferents però amb el punt de comunió de ser colònia francesa.
Home, fa un bon recorregut, eh?
La veritat és que és un llibre amb el qual no només descobreixes dades històriques i una mica costums i formes de fer del segle passat, sinó que després també té aquest rerefons colonial on parla de diferents territoris i alhora és una novel·la molt divertida que més enllà d'això la història en si ja val la pena.
Ancho Mundo, de Pierre Lemaitre, publicat per Salamandra. I l'altre títol, Helena, quin és?
Doncs ara sí ja, bueno, una mica més sèrio, però tot i així amè, entretingut i gens pesat, Erika Fatland, de la que n'hem parlat altres vegades pels seus llibres de Sovietistan i la frontera, que van ser aclamats internacionalment per la seva crònica periodística acurada. Aquest cop parla sobre l'Himàlaia. Acaba de publicar amb l'editorial Tusquets el títol de Himàlaia, on recorre el sostre del món des de l'Afganistan fins a la Xina, passant per Bhutan, Pakistan, Índia i Nepal. I a través de testimonis d'històries personals i del seu propi viatge i el seu recorregut, descriu els diferents països posant en comú les diferents regions, les diferents religions, les diferents tradicions mil·lenàries, els canvis socials actuals, i òbviament no passa per alt ni el canvi climàtic ni la difícil lluita constant per sobreviure en terrenys tan hostils i agresta sobre els 3.000 metres constants. És una novel·la de viatge, però no és novel·la, és una crònica de viatge, és un assaig periodístic on hi trobem una mica de tot, des de la recerca pel Shangri-La i el famós Yeti, fins a tot el món alpinista que envolta els 8.000 del món. Erika Fatland és una autora imprescindible, ja reconeguda com a bibliografia imprescindible a l'estanteria de qualsevol persona que li agrada viatjar, i conèixer el sostre del món de la seva mà és un plaer.
Uh-huh. Ancho Mundo, de Pierre Lemaitre, publicat per Salamandra, i aquest Himalaya, d'Erika Fatland, publicat per Tusquets. Helena Bernades, moltíssimes gràcies per aquests dos grans viatges a través dels llibres, a través de la teva...
Espero que els gaudiu.
I tant que els gaudirem. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adéu.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boydam, per descomptat, doble malta. La seva Boydam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, el món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa, el món a RAC1 en directe.
Des de la sala Francesc Tarafa de Granollers.
RAC1. Tots som 1.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC 1. Aquest diumenge a les 9, clàssic al Camp Nou. Com acabarà? O potser... Des de les 7, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Dissabte serem a Vallecas, al Rayo Vallecano Girona. A l'estadi de Cornellà, al Prat, a l'Espanyol Celta. Viurem també l'Atlètic de Madrid-València. A més, serem a la Copa Sobal d'Handbol amb el Barça i el Freiking Granollers. A la Lliga ACB, el Nou Congost, Baxi Manresa-Betis. I a Badalona, Joventut Fuenlabrada. El Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1. L'última jornada de 6 nacions de rugbi, l'Ultrasports i la gran traca final. Barça-Reial Madrid al Camp Nou i tu diràs. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. A RAC 1, viatge bé. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
On comença el teu viatge? Aquest és el lema de l'edició d'enguany de Bitravel, el saló líder especialitzat en turisme d'experiències de Fira de Barcelona, que s'inaugurarà el proper divendres 24 de març al Palau 8 del recinte de Montjuïc. Tres dies perquè tant els viatgers catalans com els professionals del sector coneguin in situ les millors propostes experiencials que tenim al nostre abast per planificar les properes vacances de Setmana Santa i també de l'estiu. Per saber què ens espera si hi anem, tenim amb nosaltres el president del comitè organitzador del Bitravel, el senyor Martí Serrate. Senyor Serrate, bona tarda i benvingut al Viatge B de RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
Cada any, quan ja falta poc per la Setmana Santa, ens ve molt de gust trucar-lo per telèfon i conversar amb vostè, doncs, per saber quines són les novetats de l'edició de cada any. He vist que Bitravel torna a marcar l'agenda turística de casa nostra, reunint les millors destinacions. Amb un centenar d'expositors directes i 500 indirectes, m'agradaria, senyor Serrate, que ens expliqués, doncs, quines són les novetats pel que fa a estants. Hem vist que una de les destinacions que s'assumen guany a la cita al Bitravel és Euskadi.
Sí, sí, o sigui, estan pràcticament totes les autonomies. Obrim la campanya turística de 2023 amb les millors propostes experiencials de qualitat, no? A partir d'aquí, bueno, doncs el que sí volem conèixer és totes les ofertes i promocions basades en turisme sostenible i de qualitat, i en principi estaran totes les millors destinacions espanyoles com Aragó, Andalusia, Astúries, Balears, Canàries, Castilla-La Manxa, Catalunya, Madrid, també amb aquesta edició el País Basc, que està representat per Victoria Gasteiz.
Molt bé.
També oferta internacional amb destinacions europees com Croàcia, França, Itàlia, Portugal, Andorra i Estònia com a novetats, i països del nord d'Àfrica, d'Amèrica, com Argentina o del Caribe, com Cuba.
Per entendre'ns una miqueta, perquè els oients que no hagin anat mai a Bitravel, vindria a ser com una gran agència de viatges on fins i tot qui vulgui podria contractar les seves vacances.
Sí, sí, és una gran agència de viatges del turisme emissor i, a més, allí es pot contractar les seves vacances en aquest sentit. També tenim agències de viatges, però, en principi, a part de la informació que poden fer, poden comprar les seves vacances, ja si les tenen planificades o tenen dubtes. També, com a novetat, aquest any també participarà Viajes Corte Inglés.
Molt bé.
I també tindrem les promocions que presentarà Aparadors Nacionals d'Espanya, que és una oferta molt, molt completa, i, per tant, la gent amb aquest saló és l'únic saló que poden comprar les seves vacances.
I s'ha de dir que, a diferència de Fitur, que Fitur és un saló enorme, una fira enorme, amb moltíssims espais diferents, aquí es concentra tot en un mateix espai, amb la qual cosa és bastant més abastable.
Sí, sí, és més abastable, i a més coincideixen professionals del sector, perquè fem diversos actes, també professionals que estan estudiant les carreres universitàries de turisme, i després també els consumidors, que és bàsic i important, a més amb les dades del 24 al 26 de març, que comença una mica la campanya turística i la gent es comença a planificar.
Senyor Serraté, cada any molts esperem aquest moment, l'arribada del Vitravel, per començar a planificar les nostres vacances. Segur que hi ha gent que ja ho té clar, però hi ha gent que no ho té tan clar, i una miqueta aquest viatge a Vitravel serveix per acabar de tancar-ho tot, no? En aquest sentit, vostès posaran el focus en les grans tendències turístiques actuals. A mi m'agradaria saber què demanen ara mateix els viatgers, no? En aquest sentit, quines són aquestes grans tendències turístiques actuals?
Bueno, el nou consumidor demana seguretat, no? Sobretot després de postpandèmia hi ha un altre perfil del nou consumidor. Després, bueno, pues que hi hagi també seguretat amb el viatge, bueno, que també s'acoplen assegurances, no? Per el que pugui passar abans i durant el viatge, que això ha crescut també aquest producte. I després també, bueno, informar-se i tindre la informació, i també és molt exigent amb temes de sostenibilitat, és a dir, amb tots els proveïdors que participen a la cadena de valor i que nosaltres estem parlant contínuament i ens estem adaptant, perquè la sostenibilitat és un fet que és real, doncs, bueno, també són molt exigents amb el tema de mirar a veure si hi ha productes de quilòmetre zero, si fan sostenibilitat, i bueno, doncs el tema de les baixades de CO2, i llavors, bueno, doncs, i escolleixen el tema de transport que creuen ells més convenient per aquest tema, no?, per col·laborar amb aquesta sostenibilitat que està a l'ordre del dia.
Uh-huh. Anem al saló a imaginar-nos com està dividit, ordenat l'espai. Tenen 6 àrees, una d'elles és el Vi Delicious, que és un espai gastronòmic del saló, no? Sí. Què hi trobarem allà?
Bueno, aquí descobrim que sempre estan... està dintre del saló, doncs, bueno, doncs, com deia vostè, si vull amb àrees, aquí redescobrim el món a través del vi i la gastronomia. O sigui, el vi i la gastronomia és un atribut del turisme importantíssim. La prova està que la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Turisme, doncs farà una campanya 2022-2029, en la qual en fons Next Generations i propi de la Generalitat, per promocionar encara amb més motiu i amb més èmfasis la campanya enogastronòmica.
Mm-hmm. Crec que fins i tot es podrà fer tas de producte.
Sí, tas de producte, la gent podrà agafar els seus tíquets, ja, bueno, cada any ho fem d'aquesta manera. Hi ha un saló especial, hi ha una part del saló 8, que aquest any tornem al saló 8, no? I d'alguna manera doncs, pot provar i degustar vins i també doncs, gastronomia, que això és important perquè va vinculat molt al turisme i al turisme enogastronòmic, que és fonamental, i més nosaltres que som experts en aquest tema, no?
També tindran enguany un nou espai dins del Vi Delicious, que és el Rock the World. De quina mena d'espai estem parlant i quines activitats s'hi faran allà?
Pues bueno, aquí posarem una mica, això és una cosa que farem nova, en aquest sentit, que posarem música permanent i bueno, pues estarà vinculat dintre del Vi Delicious i creiem que això pues, donarà una mica més de contingut, i ho hem estat estudiant i ens hem decidit per aquesta opció, per anar posant novetats, no?, dintre del saló, no?, que el que vol la gent és que anem innovant pues, contínuament, no?, per veure pues, novetats i estar pues, amb el temps que li dedica pues, del cap de setmana, de divendres a diumenge, pues, bueno, d'una manera pues, agradable i compartir i estar el màxim temps possible, i crec que això ho estem aconseguint perfectament. No? Uh-huh.
Després hi ha el Be Happy, que és l'espai dirigit als viatges en família. Nosaltres aquí al Viatge B tenim una secció precisament que és Viatges en família, però també és un espai on hi haurà tota l'oferta pel que fa a creuers i a turisme wellness.
Sí, sí, exactament. Vull dir, la gent cada vegada també aquest producte, doncs, viatjar en família i després el producte wellness, doncs, és també molt apreciat, no? I bueno, doncs, el que vol la gent és veure totes les novetats dintre del saló i al final, bueno, ja ell té sempre unes idees al principi que vol materialitzar i aquí, doncs, bueno, doncs, pot obtindre tota la informació per acabar de planificar les seves vacances.
Després hi ha la zona de cultura i la via espècia. Parli'ns una miqueta d'aquestes dues zones.
Sí, sí, el Bicultura, doncs, és pels entusiastes de l'art i la cultura, i el Via Espècia pels que persegueixen vivències úniques, no? Al final, nosaltres, el món dels viatges s'ha transformat molt. Nosaltres ja no som venedors de viatges, per dir-ho així, no? Intrínsecament, sinó som venedors d'emocions i experiències, no? I el que vol el client, el consumidor, doncs, bueno, viure experiències i emocions, i per això, d'alguna manera, doncs, busca totes aquestes parts diferents, tranquil·litat, o sigui, que pugui relaxar-se, bueno, estar actiu, però també viatges personalitzats, no? Evita també les aglomeracions, i el que vol és, bueno, doncs, viure aquestes experiències i emocions que li repercuteixin amb el seu benestar, no? Al fons, no?
A la gent més activa els agradarà saber que tenen un espai que és el Be Adventure, on hi ha el turisme esportiu i també l'aventura, evidentment.
Sí, sí, això, i sobretot amb la pandèmia s'ha posat molt de valor a tot el turisme de naturalesa, a l'esport i l'aventura, perquè, bueno, són espais en els quals pots fer activitats a l'aire lliure i la gent, bueno, pues, sobretot el primer que es va reactivar va ser el turisme nacional i, bueno, pues, amb destinacions nacionals això ha tingut un pes específic important per reactivar una mica o iniciar la reactivació dintre de la pandèmia i postpandèmia.
I encara tenen un darrer apartat que és el Be Industrial.
Sí, sí, sí. Aquí també el industrial també representa una sèrie de factors importants de zones amb ampli legat industrial i històric, que, bueno, doncs, la gent també té molt d'interès en conèixer, doncs, tota aquesta història que la indústria, doncs, no deixa de ser, doncs, bueno, una part de la història també de tots els països i totes les comunitats, no? I això és importantíssim, la gent té molt interès en descobrir coses noves, com és la part dedicada a l'indústria.
El patrimoni industrial que tenim.
Sí, sí, és que és un patrimoni importantíssim i que és important l'esforç que s'està fent pels organismes públics, no?, per conservar-los, inclusiu, bueno, pues, que tinguin un manteniment en el qual no es deteriorin, no?
Uh-huh. I per la gent interessada en el turisme rural, que estiguin al cas, perquè durant el Bitravel es donaran a conèixer les 10 poblacions candidates a ser capital rural 2023 a Espanya.
Sí, sí, això ja vam fer-ho l'any passat i va ser un tema que també el turisme rural s'ha posat en valor i la gent, bueno, pues, tira per aquest tipus de turisme i, a més, és turisme molt familiar, també. I al final, amb aquest perfil, pues, bueno, aquí, pues, el que donarem a conèixer les 10 candidates a ser capital rural 2023 d'Espanya amb el portal Escapada Rural, i crec que és un acte que també això, bueno, pues, dona un valor afegit al Saló Bitrave.
Estarem molt atents, eh?, a veure si hi ha algun candidat català també.
Correcte.
Senyor Serraté, el Saló també comptarà amb una destacada agenda d'actes per promoure, doncs, tot el tema de negoci turístic, no? És el B2B. Què ens pot avançar sobre el seu programa d'activitat?
Bueno, en principi, bueno, venen molts professionals i ja fa uns anys que fem a la CABE Travel Market, no?, que és l'associació més important, no?, i d'agències de viatges, i farem una presentació amb 10 proveïdors destacats que presenten les seves novetats, els agents de viatges, inclusive ho fem en un dinar. Aquest any ho farem a l'Hotel Intercontinental i, bueno, pues, bueno, és un marc importantíssim, pues, perquè ja hi té molta assistència, que creiem que al final vindran alrededor d'uns 80-100 professionals del sector de les agències de viatges, i és un tema importantíssim, com perquè aquests proveïdors que han escollit, pues, presentar amb el tema B2B, pues, bueno, pues, presentar totes les seves novetats, que cada vegada hi ha novetats, això és important que tothom s'actualitzi, és una manera de formació, no?, i d'interès col·lectiu.
Doncs crec que hem fet una molt bona aproximació al que serà un dels grans esdeveniments, una de les grans notícies a nivell turístic de la setmana vinent a casa nostra. Només em queda demanar-li, doncs, com ho ha de fer la gent que vulgui anar-hi al Vitravel, no? Com poden adquirir les entrades?
Bueno, les redes socials estem promocionant, tenen un 50% de descompte d'allò, poden entrar a la web de Vitravel, sol·licitar les entrades, o si no, anar directament a partir del divendres, el dia que es colleixin, dissabte o diumenge, que serem els tres dies, i d'alguna manera pues, bueno, pues poden entrar tranquil·lament i amb l'entrada corresponent i no hi ha cap problema per accedir.
Doncs senyor Martí Serrate, president del comitè organitzador del Vitravel, moltíssimes gràcies per ser-hi un any més aquí al Viatge B de RAC1 i ens trobem al Saló directament.
Li volia dir una cosa, com a sorpresa.
Quina?
Al final, no? Volíem oferir 10 entrades dobles per entrar al Saló amb els oients de RAC1, d'aquest programa tan fabulós, i bueno, doncs, li fem aquest oferiment perquè vostès ho promocionin i que puguin donar aquestes 10 entrades dobles perquè la gent que sigui la guanyadora pugui entrar gratis al Saló.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest detall. Farem servir aquestes entrades per posar en joc al nostre concurs que fem setmanalment. Senyor Serrate, ens trobem al Saló.
Molt bé, igualment. Moltes gràcies.
Una abraçada. Que vagi bé.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
I aquesta sintonia ens indica que som al mapa RAC1, que som al concurs del Viatge B. Per tant, el que toca, en primer lloc, és saber qui s'emportarà l'entrada doble per qualsevol dels concerts del Festival Estrenes, que tornarà a convertir Girona en un gran espai escènic, programant concerts, espais interiors i també espais emblemàtics de la ciutat, com les escales de la Catedral. Una edició, la d'enguany, on hi actuaran, entre d'altres, artistes com Joan Dausà, Marion Escoda, els Amics de les Arts o Sílvia Pérez Cruz. Podeu descobrir tota la programació, si teniu curiositat, al seu portal, a festivalestrenes.cat. Per participar en aquest concurs, en aquest sorteig d'aquesta entrada doble per assistir-hi al Festival Estrenes, us demanàvem fa unes quantes setmanes quin carnaval ens recomanàveu, quin ha estat el vostre carnaval preferit, per què, a quina població del món, i la veritat és que hem rebut moltíssims missatges, tant a Twitter com a Facebook, com a l'Instagram del Viatge B, també a través del correu electrònic, i després de l'allau d'aquests missatges rebuts, fer rodar el bombo, Enric, per descobrir, doncs, qui està de sort avui, i és una afortunada que es diu Elisenda Morera. L'Elisenda ens va deixar un missatge al nostre Twitter, ens deia que el seu carnestoltes preferit és el de Venècia, que no hi ha estat mai, però que creu que és el més representatiu dels carnavals, les disfresses tan espectaculars que porten, doncs fan que aquest carnaval converteixi la ciutat en una de les més emblemàtiques pel que fa a aquesta celebració. Venècia. Elisenda, doncs te'n vas cap a les estrenes de Girona. Contactarem amb tu en uns dies i et farem saber doncs, com et fem entrega d'aquestes entrades. Però no són les úniques entrades que tenim per sortejar aquí al Viatge B, perquè la setmana vinent anirem a fer programa al Saló Vitravel de Barcelona i, com sentíeu fa un moment, el seu director ens ha cedit 10 entrades dobles per anar el proper cap de setmana al Saló Vitravel de Barcelona, al Saló del Turisme d'Experiències, que es farà els dies 24, 25 i 26 de març al pavelló 8 de Fira de Barcelona. Per tant, toca sortejar-les entre tots vosaltres i únicament us demanarem el següent, que ens seguiu a Twitter, a @viatgeb, i que feu retuit el missatge que publicarem en una estona, que etiqueteu la persona amb qui voldria anar-hi al Vitravel. També podeu participar a Facebook, a Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge@racu.net i, sobretot, el més important, que ens respongueu aquesta pregunta. Quina destinació ens recomaneu per unes vacances i per què? Entre tots els missatges rebuts, escollirem els 10 guanyadors. A partir de dilluns contactarem nosaltres directament l'equip del programa amb els afortunats i us direm com podeu recollir les entrades. Molta sort a tothom!
RAC1 us està oferint Viatge bé amb Esther Muñoz.
Amb l'arribada de la primavera, molts encetaran també la temporada de caps de setmana i vacances al càmping. Si esteu pensant en una estada a algun dels millors establiments campistes de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, ara mateix anirem a visitar-los de la mà de la Mireia Sanz, que és la presidenta de Càmpings Tarragona. Mireia, bona tarda, ben tornada al Viatge bé de RAC1.
Bona tarda.
Però imagino que aquest cap de setmana, que és l'últim de l'hivern, ja comenceu a respirar a Càmpings de Tarragona l'ambient primaveral.
Sí, ja estem ja tots amb els preparatius, sobretot ja preparant Setmana Santa, i bé, doncs, també pensant pues, que el bon temps ens porti aquestes bones perspectives, que ja estem notant.
Tot i que també s'ha de dir, Mireia, que jo crec que dels diferents càmpings que teniu a Tarragona, hi ha alguns que obren durant tot l'any.
Sí, correcte. Doncs els, normalment som els càmpings d'interior, nosaltres inclosos també, que som un càmping d'interior de muntanya. Doncs aquí dalt a les muntanyes de Prades som dos càmpings, i després doncs, també hi ha càmpings que estan al Delta de l'Ebre, que també estan oberts tot l'any, i algun càmping de costa també. Però som uns 8 aproximadament càmpings que obrim tot l'any, i la resta, dels 54, obren per temporada.
Tu et trobes ara mateix al càmping Prades Park, que és, ja ens ho vas explicar fa uns mesos quan vàrem parlar amb tu, que és una empresa familiar, no?, que fa molts, molts anys que porteu aquest negoci, oi?
Sí, ara farà uns 33 anys ja que estem doncs, al peu del canyó, i la veritat és que cada any és més emocionant, perquè cada any doncs, sempre anem fent novetats, i entre els, tots els companys de càmping en general doncs, és un sector que és un ambient és fantàstic, ens estimem molt entre nosaltres, i més que res doncs, perquè doncs, ens ajudem molt, i és un sector doncs, que cada any doncs, hi ha novetats, inversions, i fa que, doncs, que tant nosaltres com els clients disfrutin les nostres instal·lacions.
Déu-n'hi-do, 33 anys, no? És que aquí a Catalunya tenim molta tradició de càmping.
Sí, 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 aquí a Catalunya, i també doncs, el públic que ens visita, que bueno, a l'interior doncs, és més aviat català, però sí que a la costa tenim un públic doncs, que és un 50% estranger, 50% d'aquí català, diguéssim, no? Uh-huh. I també, doncs, per exemple, el públic estranger doncs, ja és un públic molt tradicional campista, molt. Uh-huh.
Per tant, com ens comentaves, aglutineu establiments de costa, però també de muntanya, tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre.
Correcte. Tenim una biodiversitat de paisatges, no? Que, i cada càmping dels que tenim associats doncs, té el seu encant. No? Ja sigui doncs, de muntanya, d'interior, a baix a les Terres de l'Ebre. Tenim, per exemple, també el càmping que està a la Pobla de Massaluca, que ells doncs, es dediquen moltíssim al pantà que tenen a la pesca i bàsicament doncs, amb aquest esport.
Sí.
I després doncs, càmpings del Delta de l'Ebre, que tenen el seu encant allà baix, és un altre món per a descobrir. I, bueno, i tots els càmpings que tenim aquí a la Costa Daurada, que tenim una costa espectacular, amb unes platges admirables.
Un encant que, de fet, ha estat motiu de guardons, perquè crec que dels 54 en teniu 6 que es troben entre els millors càmpings a nivell europeu.
Sí, estem doncs, molt contents, bueno, estem molt orgullosos d'aquests càmpings que ens posa la nostra associació i ens ajuda a tots els nostres càmpings a posar-nos en el punt de mira a nivell europeu. Fa que la nostra destinació doncs, sigui, ostres, doncs hi ha 6 càmpings que estan nominats, hi ha 6 càmpings que estan premiats, i clar, doncs, un dels quals doncs, és el Sangolí, doncs, que ha rebut un premi al millor càmping d'Europa.
El Sangolí que el tenim a Salou.
Sí, sí, Sangolí Salou, que ha rebut un premi doncs, que és una màxima distinció i que estem super orgullosos d'aquest premi que ha rebut.
Mireia, tu que ets la presidenta de Càmpings Tarragona, que has crescut en aquest negoci familiar, que has vist l'evolució del sector, clar, els càmpings d'ara pràcticament ja no tenen res a veure amb els de la nostra infància, no? Perquè ara ja podríem dir directament que són pràcticament hotels.
Bé, és en horitzontal, no? Perquè l'estar doncs, a l'aire lliure, en contacte amb la natura i poder disfrutar doncs, del càmping d'aquesta manera, no? Però amb aquestes condicions que avui en dia doncs, tenim als càmpings, que són doncs, bungalows completament equipats, amb tots els luxes, no? Es pot dir que si busques això, no? Si busques aquest confort, ho pots trobar, però també si busques el càmping tradicional, doncs amb una parcel·la, amb gespa, amb la teva sombreta i la teva tenda de campanya, també ho pots trobar, no? Tens tot aquest ventall de possibilitats en un càmping que és magnífic. Uh-huh. I que cada vegada doncs, els càmpings intentem estar més a l'altura amb les nostres innovacions. També estem doncs, amb creacions de nous espais i noves ofertes d'hivern, que també és molt interessant.
Uh-huh. Mireia, pel que fa a activitat, quina oferta tenim ara mateix als vostres establiments per nens, per adolescents, però també per adults, no? Coses noves que hagueu incorporat de cara doncs, això, a que l'estada dels vostres clients sigui de 10.
Bé, doncs, des de piscines temàtiques i de parcs infantils, a parcs d'aventura, a dins dels mateixos càmpings, també una oferta d'activitats que pots anar doncs, des de el típic aquagym, com també doncs, hi ha fitness i coses ja més especialitzades d'activitats ja molt dedicades a la nutrició, al cuidado del cos, al ioga, no? Al mindfulness. O sigui, ja ens estem especialitzant doncs, a cuidar-nos tant la nostra ment com el nostre cos, en tots els càmpings ja.
Uh-huh. I els establiments que es troben a la costa, a nivell d'activitats més esportives, què ens pots explicar no, en aquest sentit?
Activitats esportives, doncs, des de, per exemple, activitats de vela, activitats a dins del mar, com pots fer doncs, inicis de submarinisme, totes les activitats aquàtiques que el nostre mar ens pugui aportar, els càmpings, la majoria de càmpings ho ofereixen també. Tenim una bona oferta d'activitats tant per adolescents, nens o també per a adults que tinguin ganes doncs, de un temps d'oci per amb ells mateixos.
De totes maneres, la vida no només la hem de fer durant l'estada dins del càmping, sinó si sortim tenim moltíssimes excursions, escapades i visites que podem fer. Si et demanés algun suggeriment, què em recomanaries? Per exemple, a la zona on et trobes tu, a la zona de les muntanyes de Prades.
Bé, doncs si t'agrada fer senderisme, doncs pots fer una excursió sortint del mateix càmping per anar a visitar doncs, la Roca Foradada, l'ermita de la Bellera, pots anar a visitar Siurana, per exemple, que és un poblet preciós, això sí que s'ha d'agafar una mica el cotxe, però és un poble que està dalt d'un penya-segat i veus a baix el pantà de Siurana, que ara doncs, els hi falta una miqueta d'aigua, però bueno, que aviat suposo que plourà i tots tindrem força aigua. Però en general doncs, tenim uns paisatges increïbles per aquí a les muntanyes i en general doncs, a tots els càmpings estem ubicats en entorns naturals molt bonics. Uh-huh. Per tant, ja et dic, tant les muntanyes com la costa, recomanem moltíssim fer excursions a peu amb la família.
Fantàstic. Entorns que s'han de cuidar. D'una banda tenim el malson de la sequera, després tenim els incendis. Aquesta setmana també heu estat notícia, malauradament, pels incendis, pels focs. Però, vaja, teniu doncs, un territori enorme a l'abast de tothom i podem fer activitats com aquestes que ens comentaven. I després, una cosa important a comentar és el tema dels animals de companyia. Els oients que en tinguin, que sàpiguen que alguns dels vostres establiments accepten animals de companyia perquè, de fet, són pet-friendly.
Sí, correcte. Tenim la majoria dels nostres càmpings són pet-friendly i sobretot a les pàgines web o a les trucades que es puguin fer doncs, a les mateixes recepcions, es poden preguntar perquè acostumem a tindre allotjaments on sí que s'accepta mascota i allotjament on no s'accepta mascota, no? Perquè també tenim les dos vessants on també poden existir al·lèrgies, etc. Per tant, doncs, mirem doncs, de separar mascota no? I sense mascota, en aquest cas. Per tant, si teniu mascota, doncs que sapigueu que tenim allotjaments que estan preparats per vindre amb mascota amb totes les comoditats. Uh-huh.
Per acabar, Mireia, recordarem als nostres oients que si entren a la vostra pàgina a campingstarragona.com, en aquest portal hi trobaran tota la informació encara més detallada de cadascun dels vostres establiments, que esteu englobats, per cert, en un segell que és l'únic Camping Destination. No? Què vol dir exactament aquest títol, entre cometes?
Doncs que tots els nostres càmpings formen part d'una destinació única i que ens fa únics tant la destinació com nosaltres mateixos.
Fantàstic, doncs, Mireia Sanz, presidenta de Càmpings Tarragona, gràcies per estar novament al Viatge B de RAC1 i que tingueu una molt bona primavera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Fins aviat.
Fins aviat. Fins aquí el nostre viatge bé d'avui. Salutacions meves i de l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon dissabte. Demà, felicitats avançades a tots els Joseps, a les Josepes, també als pares, que celebreu el vostre dia, el dia del pare, que tingueu també una molt bona entrada a la primavera. I ens retrobem dissabte vinent, 25 de març, a les 3:03 de la tarda, des del Saló Bitravel de Fira de Barcelona. Us hi esperem. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.